Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hey ho, up she rises. Hey ho, up she rises. Hey ho, up she rises early in the morning. Benvinguts al podcast de Mossega la Poma, un podcast on parlem d'Apple, iPhone, iPads, Androids. Tecnologia, internet participativa, ciència, cultura, videojocs i moltes coses més. Enregistrem aquest programa als estudis de Ràdio Ar, al campus nord de la UPC, a la Diagonal de Barcelona. El meu nom és Tomàs Manzanares i amb l'ajuda d'en Rai us presentarem el contingut d'aquest episodi.
Avui tindrem un podcast molt concentrat, sobretot en el món Android. Per primera vegada en aquest podcast parlem de veritat d'Android, de la mà de l'Àlvaro. Hola, Álvaro.
Hola a tothom, què tal?
El nostre supercol·laborador del món del robotito.
I a més tindrem una secció especial d'iPhone, sobretot d'en tema jailbreak, que faré jo mateix. Jo sóc el Raimon Lapuente i juntament amb en Tomàs dirigiré aquest podcast.
Un plaer compartir aquesta hora de tecnologia friki amb tots vosaltres. Agraïm a tots els mosseguis que ens ajudeu a contactar amb les vostres emissores locals. Ens envieu un correu a podcast@mossegalapoma.cat i nosaltres ens posarem d'acord amb ells perquè pugueu escoltar Mossega la Poma a casa.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui. Acabes d'aterrar a Android o ets un veterà de la batalla cibernètica? Sigui com sigui, segur que els trucs de l'Àlvaro et serviran. Android, robots al terminal.
Avui fem un podcast especial, un podcast no sense data, un podcast on tractarem dos temes. Un és el que comencem ara amb tu, que és tractar una mica sobre Android. Android des del punt de vista d'usuari, no tant des del punt de vista de programació, que altres vegades sí que anem parlant.
Correcte.
I bé, estic llegint el guió i m'estic rient jo mateix perquè he vist la primera teva anotació que va en el sentit de...
No compreu Android, insensats!
Però què us esperàveu? Us esperàveu la poma? Que...
A veure, si sou seguidors d'aquest podcast, la probabilitat és que sigueu molt fans d'Apple. Per tant, no sé què esteu fent comprant Android, però bueno, en qualsevol cas, com que m'han fitxat i m'encarrego la secció...
Val a dir una cosa, ara en l'estudi, no sempre passa igual, però avui en l'estudi tenim un iPhone i dos Androids. El teu i el d'en Rai.
Sí.
Jo segueixo tenint el meu iPhone, per això, el Loro.
Sí, però el tens inutilitzat.
I sense sí.
Només el faig servir per Instagram, estic enganxat. No us baixeu l'Instagram. No
mai.
Ho feu.
Mai.
Bueno, feies aquesta afirmació de que la gent no utilitzés Android, quan jo sé que ara defensaràs Android i a més remarcant diferència.
Evidentment ho faig mitja en conya, però part de raó no li falta, en el sentit de que, especialment si la gent ve del món iPhone, i iOS en general, hi ha unes diferències importants en quant al plantejament que fa les empreses que fan dispositius Android amb el que fa realment Apple. I són coses que a vegades la gent no ho sap i que està molt bé tenir-les en consideració, sobretot perquè no després hi hagin sorpreses una mica més desagradables.
Val a dir que jo crec que no és... O sigui, el camí normal de la gent que comença a tenir damunt de la taula smartphones és que vinguin. Alguns venen de BlackBerry i altres històries, i de cop i volta algú fa un salt, no? I el camí normal és, ostres, arribo a un terminal amb 200-300 euros, no?, que és el que em puc gastar, i arribo amb un Android de gamma mitja o gamma bàsica, i igual més endavant arribo a iOS. Però jo, gent d'iOS que torni a Android, jo conec pocs, Rai.
És que jo no he tornat a Android.
I no mirem a ningú.
Jo he hagut de passar a Android per necessitat, perquè vaig tenir un problema amb la meva companyia, a l'iPhone. No es pot alliberar, en parlarem més endavant en aquest programa, sobre alliberar iPhones. Per tant, la meva única alternativa era anar-me'n amb una altra companyia que em donessin un telèfon barat, perquè tampoc tinc un iPhone. Jo estic esperant a poder alliberar l'iPhone i un terminal de gamma mitja.
Però tu no ets usuari normal, tu ets un usuari tecnològic, o tu programes, i per tant necessites tenir diferents terminals, tocar-los tots, saber com funcionen...
No et creguis que jo faci un ús del telèfon molt més extrem. Jo potser sóc un usuari avançat a nivell de que faig servir moltes aplicacions, xarxes socials, etc, però no hi ha jo crec que no hi ha un ús superavançat del... dubto que hi hagi molts programadors que s'hagin programat les seves pròpies apps pel seu telèfon.
Ja. Ja, és diferent. Mm-hmm. Bueno, tornem una mica al punt de partida i anem a veure, per aquella gent que dius, hosti, què faig ara? Em compro un iPhone, em compro un Android, per on començo? Que és una mica la reflexió que tu estaves fent.
Mm-hmm, així mateix. Digues. A veure, doncs, generalment, si tu ets una persona que dius, mai has tingut un Android,
un smartphone.
Mai has tingut un smartphone, exactament. Mm-hmm. I llavors dius, què tinc que comprar? Les possibilitats que et compris, la majoria de gent es comprarà o una BlackBerry o un Android d'aquest gama baixa perquè estan a tot arreu, essencialment, ara són massius, Android ja per tot arreu, o potser un Nokia d'aquests, un Symbian. Llavors, el que està pujant ara molt, està a l'alça, és Android. Symbian cada vegada hi ha menys. I BlackBerry està allà, hi ha molta gent que té molt d'èxit pel tema de WhatsApp i això, però bueno, és una mica un món que tampoc conec gaire. Jo, sobretot, estic centrat a l'Android. I el que jo sí, com a antic usuari d'iOS, perquè jo vaig tenir, de fet, el primer iPhone, el 2G, que no va sortir a Espanya oficialment, però...
Sí, sí, jo encara el tinc a
2G. Encara, de fet, el fa servir la meva mare ara mateix. I amb un usuari actual d'un iPad, encara que no el toco gaire, però bueno, el tinc. I llavors hi ha diferències importants. La primera és, Apple és una companyia que té un ecosistema totalment vertical. És a dir, Apple ho fa tot. Apple ja t'ho dona tot fet. Tu no tens que encarregar-te de buscar cap cosa externa a Apple, perquè Apple ja t'ho dona tot fet, en el sentit que ja et dona un catxarro, et dona el software que ve amb el catxarro. Tu, evidentment, pots comprar apps, perquè és una gràcia de l'iPhone i això, que pots comprar aplicacions a part.
I que controla tota l'experiència.
Exacte.
Controla l'iTunes, controla l'App Store, hi ha un control exhaustiu de tot el que faràs anar en aquell telèfon.
Sí, és una síntesi de tot el procés, no? És a dir, ho tenen tot integrat. En canvi, Android és un component de tota l'experiència. Aquest component, que és el software principal del telèfon, el fa Google i depèn dels fabricants, que no és Google, sinó són altres fabricants, qui fan el hardware, els hi fiquen Android a dins i després ells també, aquests fabricants, són els que et venen el telèfon final.
Això vol dir que si tu tens un iPhone 4, hòstia, tothom que té un iPhone 4, no sé si m'explico. ¿Vale? I que hi ha poca diferència entre un 4 i un 4S, més o menys tothom fa les coses de la mateixa manera. Ara bé, tu pots tenir un HTC d'un model determinat i un altre pot tenir un Samsung d'un altre model determinat i no parecer-se un huevo o una castanya.
Efectivament.
Ahí voy. Okay.
Efectivament. Molt ben explicat. Doncs és això. Essencialment, un telèfon Android, encara que sigui la mateixa versió d'Android, d'un fabricant o d'un altre, no serà el mateix telèfon, perquè al cap i a la fi el que estan fent els fabricants és adaptar-ho a les seves necessitats o a el que ells creuen que els seus clients volen. De manera que Android no és una experiència homogènia com a iPhone, sinó que és una mena de, bueno, jo vaig a decidir quin fabricant m'agrada més. Vale? Això en primer lloc. Llavors, també una cosa molt important. Aquestes companyies es dediquen a vendre telèfons. És el seu modus operandi, és la seva forma de viure, és aquesta. De manera que a Samsung, per exemple, hi va passar al començament quan va fer els primers telèfons Android, que ells treien un telèfon i deien, bueno, farem una actualització o no, no ho saps, i en el cas de que tinguessin aquesta actualització, que podia passar al cap d'uns 3-6 mesos, després s'oblidaven que el telèfon existís. Perquè ja havien tret un nou telèfon i et deien, no, compra't el nou telèfon que és més guai i és més xachi. Llavors, clar, moltes vegades, si tu ets un usuari que t'ha comprat un telèfon o que te l'han donat a una operadora i dius, vale, jo resulta que no puc fer servir algunes funcions noves d'Android perquè el meu fabricant no és digne de posar una actualització, hòstia, quina putada. Això en comparació a Apple ho fa molt bé.
Sí, a veure, tot i que és veritat que els sistemes operatius tenen una rotació que deixen obsolets els models anteriors d'iPhone, aquest cicle és molt més llarg que no amb la vida curta d'un terminal únic d'una operadora amb Android. A l'HTC X model, al cap de 2 mesos tens un model superior, al cap de 2 mesos més tens un altre model, al cap de mig any o 8 mesos tens ja 3 models més avançats, i per aquell primer de fa 8 mesos ja no estan traient actualitzacions, que és el que tu vens a dir. Que igual tu te l'has comprat fa 2 mesos, però que el telèfon ja té 8 mesos de vida i sí, que ja no... Ja
perquè,
no...
perquè de fet encara...
Abans que avancis, una cosa que a mi em sorprèn, no? Tu compres un iPhone, ja sigui per Vodafone, per Movistar, per Orange, per el que sigui, i, per exemple, jo no veig mai l'aplicació d'Imagenio. I em va sorprendre, quan vaig veure el teu telèfon, veure que la primera aplicació que veia allà d'Android era Imagenio.
Sí, sí. Per què? Perquè en Android les companyies fiquen molta més, com que és molt més obert, fiquen la mà, fiquen la seva petjada. Per tant, primer els fabricants tenen el seu propi...
Però jo m'hagués pogut... A veure, si a mi Telefònica... Això és un tema de contracte. Si a mi Movistar em ven, com és el meu cas, un iPhone... subvencionat, ¿vale?
Sí.
Em podria trobar una app d'Imagenio. Sí. I en canvi no me la trobo.
Perquè segurament, no. Perquè segurament està el, o sigui, el contracte que té amb Apple és més restrictiu del que tu has firmat.
Ahí voy. Que els diferents fabricants i les diferents operadores li fiquen molta més mà al terminal que no amb un telèfon Apple.
Sí,
no?
En part perquè precisament com Android és obert tant per l'usuari final com per fabricant i per l'operadora. I llavors poden ficar la mà i la grapa allà de la manera més abusiva o no que vulguin. Llavors també és un tema a tenir en consideració.
Per tant, tenim això i després tenim el fet de que com hi ha canvis de terminals molt més ràpids que en l'ecosistema iPhone, et pots trobar que les noves versions del sistema operatiu Android no les tinguis pel teu terminal, tot i que faci, no faci gaire.
Aquest és el principal problema. Jo crec que s'hauria de donar, obligatòriament almenys...
És com una garantia, no? És a dir, escolta, durant dos anys
jo vull el sistema operatiu últim que ha sortit.
Però de fet jo tinc amics que tenen Android i que no són tecnòlegs i que, hòstia, me'n vaig a no sé on, de Noruega, que pel meu terminal l'operadora no sé què de Noruega ha tret un firmware que me funciona, me'l descarrego i me l'instal·lo.
Si et funciona, sí. De fet, hi ha moltes altres pàgines. No, potser estic anant una mica més enllà del que
sí, igual estem avançant molt ràpid. Bueno, segueix.
Bueno, jo només estava parlant a nivell de... Tu et compres el teu primer Android, que et trobes? És això, no? Tot el que dieu està bé. De fet, m'agradaria parlar d'ell. No sé si podem parlar avui o potser un altre moment. Però la realitat és aquesta. La teva experiència Android està condicionada molt fortament per el fabricant que et ve, les garanties que et donen d'actualitzacions, etc. I... però no només amb això, sinó també el fet de fer servir Android del dia a dia. Hi ha diferències importants. I una diferència important és, per exemple, l'experiència de comprar les aplicacions o descarregar-te-les comparades amb l'iPhone. Els que suposo, bueno, com els oients habituals d'aquest programa, sereu tots seguidors d'Apple, sabeu segurament...
Bueno, teniu seguidors de tot, eh?
Bueno, però...
Sí, però en general...
En general sí, perquè s'ha orientat. Sabeu que quan una aplicació surt per iOS, surt per al telèfon, per Apple, hi ha un procés d'aprovació molt important, força estricte.
Rigorós, sí.
Sí, en el qual el desenvolupador envia l'aplicació, hi ha uns processos que es tenen que superar, i si passa és fantàstic, i si no te'l tumben i tens que tornar a començar. Això a Android no passa exactament.
Sí.
Això a Android no passa exactament. Sinó que qualsevol persona pot publicar aplicacions al market. I com que no hi ha aquest tipus de control tan estricte, s'han donat casos de gent que ha posat aplicacions malintencionades, com ara doncs, que et copien contrasenyes o coses per l'estil. Bueno, llavors, evidentment, les aplicacions més populars i més famoses doncs, no tenen aquests problemes.
Són netes. No hi ha problemes.
I a més, hi ha una cosa que molta gent ho ignora, però tu quan instal·les una aplicació Android al market et diu exactament quins permisos fa servir aquesta aplicació. A no ser que hi hagi un forat de seguretat important, que no acostuma a passar, també ha passat, però això passa tot arreu, t'acostuma a dir els permisos, és a dir, jo accedeixo a la càmera o jo accedeixo al registre de...
Exacte.
Vale? Llavors, moltes vegades dius, una aplicació té aquests permisos, no saps per què, però bueno, la gent instal·la igualment i després et trobes a sorpresa de que això està fent coses que realment no tindrien que tocar. Així que cal una mica més de seny, de precaució a l'hora de descarregar-te segons quina cosa del market.
Productivitat, tecnologia, internet participativa, educació, ciència... No et resisteixis, mossega la poma.
Jo faria una comparació, que has dit aquí, jo faria la comparació amb Facebook. Tu quan t'instal·les una app de Facebook o a Twitter, et diu, escolta,
A Twitter no hi ha apps, hi ha clients.
Bueno, però de l'estil. Et diu, jo faré servir els teus contactes, faré servir, et publicaré al Muro, t'agafaré les fotos i t'agafaré no sé què, i això t'ho diu. Tu estàs autoritzant això, llavors això és una mica com funcionen les aplicacions d'Android.
Exacte, molt semblant. Després, a veure, hi ha una cosa important i és que Android està fet per Google i evidentment hi ha moltes coses com la sincronització al núvol o el correu electrònic i tot això que està molt pensat per fer servir amb serveis de Google. Si tu no tens...
Google Docs, el Gmail...
Exacte, tot això. De fet, al començament, doncs, una cosa molt important quan tu encens el telèfon per primer cop et diu, fica el teu compte de Google per poder sincronitzar els teus contactes, etc.
El mateix que amb un telèfon Apple que et diu que posis a l'Apple ID, que és la teva compte d'Apple, no?
Exacte. Llavors, no hi ha aquesta desagregació entre el que és el telèfon en si i el proveïdor dels serveis. Llavors depens molt de Google en aquest sentit. Si tu no tens Google i fas servir, per exemple, Yahoo o qualsevol altra cosa, doncs potser tens que fer una mica de triquiñuelas per poder fer-ho servir adequadament.
Vale. Molt bé. També veig que parles de la velocitat de resposta.
És una queixa que fa, ja ha dit molta gent sempre, i és que diuen això, que tu quan, per exemple, a l'iPhone, doncs tu quan obres una aplicació, doncs surt d'instantani, quan fas un scroll, doncs és molt fluid l'escroll de la pantalla, etc. I resulta que hi ha molta gent que volia, per què a Android sempre, encara que els telèfons són tan potents i tal, doncs encara continua, hi ha atrabancos de la interfície que no va tan fluida. Llavors, un desenvolupador va dir a un post, no me'n recordo exactament a quina web, va sortir i va dir un comentari que és interessant. Això és més potser per desenvolupadors o per gent que estigui més així, que tingui més coneixement. Però la idea és que a iPhone el fil d'execució que s'encarrega de la interfície, és a dir, el que s'encarrega de
gestionar el comportament, és a dir, a la interacció amb tu, no? A la pantalla, al telèfon, al que toquis, al que facis, no?
Exacte, tot això té una prioritat més alta que la resta del sistema. És a dir, que tu, quan fas qualsevol cosa al telèfon i de sobte tens que operar amb la pantalla, doncs la pantalla pren prioritat. I llavors la resta d'operacions s'esperen fins que tu hagis acabat amb la pantalla. Mentre que a Android això no passa, totes tenen prioritat igual. De manera que tu, si estàs, per exemple, fent servir un navegador i vols començar a desplaçar la pantalla, notaràs que mentre desplaces la pantalla, el navegador encara s'està carregant. Mentre que potser a l'iPhone a vegades menoraràs que veuràs com una mena de tros gris a la pantalla i llavors quan deixes de moure la pantalla, es començarà a continuar a carregar.
Mm-hmm. Entenc el que vols dir, eh?
Sí.
Que a vegades el temps de resposta no depèn tant de que si l'aparell sigui bo o dolent, tots poden ser bons, sinó que com estigui programat i quina Exacte. Prioritat tingui a l'hora d'executar, si tu dius, bueno, si el tocar la pantalla per mi és prioritari, el telèfon està esperant, o sigui, sempre et donarà la resposta quan toquis la pantalla amb independència del que estigui fent, cas d'iPhone.
Exacte.
I en el cas d'Android, no. Exacte. Si estàs buscant una adreça i està carregant dades, la càrrega de dades té la mateixa prioritat que el tocar la pantalla. No?
Exacte.
I a vegades això fa que sigui no tingui una resposta immediata.
Mm-hmm, exactament. Llavors, hi ha molta gent... Clar, això és un problema que és... Bueno, no és que sigui un problema, és que és... una decisió és fonamental de disseny. Mm-hmm. Llavors, clar, si tu dius, és que no m'agrada que sigui així tan brusco l'Android, doncs, clar, és que segurament mai podrà ser tan àgil com l'iPhone perquè això és un problema de disseny intern i que costaria moltíssim canviar-ho. Mm-hmm. Però, bueno, jo personalment m'he acostumat, no tinc cap problema, i molta gent sembla que tampoc, perquè al cap i a la fi, el dia pràctic, el fer-lo servir cada dia, realment no ho notes tant.
Vale. Més coses entre iPhones i sobretot avantatges d'Androids.
Mhm. Mm-hmm. Bueno,
a mi una de les coses que m'agrada molt és la sí. configuració.
Ui, sí, sí.
I reconec que m'he hagut de sacrificar les ganes de personalitzar i modificar i sobretot quan tens un iPhone que no té jailbreak, que és una cosa que en parlarem després, sí. I en canvi valoro molt la gent que teniu terminals Android que podeu organitzar i personalitzar els avisos, els missatges, la forma com aquests es presenten en el telèfon d'una forma molt més rica que no ho puc fer jo.
Mm-hmm. Molt més, com tu, és a dir, és molt més personalitzable directament.
Mm-hmm. Exacte, sí.
Passa que és fàcilment personalitzable o és difícilment personalitzable?
No, és fàcil.
És fàcil, el que passa és que...
És laboriós.
Sí, primer és laboriós, però no deixa de ser-ho configurar-te el correu electrònic de Gmail, per exemple, Tomàs. Yeah. Si no ho has fet mai, jo la primera vegada que vaig obrir el terminal Android no trobava res, dic, merda, on estan les coses? per què no puc trucar per telèfon? Yeah, llavors sí. Tens una entrada una mica brusca, sobretot si vens d'iOS, però després...
Sí, això precisament és per un tema de que el paradigma d'interfície d'Android no és el mateix que el d'iPhone.
No.
I llavors, clar, fins que no estàs acostumat, doncs no trobes res. Tu bueno, abans de que comencés el programa hem estat parlant una miqueta i tu, per exemple, tu tens un Samsung Galaxy.
SSCL. Exacte. És una versió baixa, és una gamma baixa de Samsung Galaxy S.
Exacte. Llavors, i tu no sabies que els botons del costat del botó físic no són botons de veritat, són botons capacitius, que els diuen que això és molt popular. No sé per què, perquè a mi no m'agraden, però bueno, això és qüestió personal. I bueno, molta gent a començament no sap que això són botons. Hi ha, a molts telèfons Android veureu que a la part de sota hi han 4 o 3 botons mm-hmm. amb dibuixets. Mm-hmm. El meu no el té perquè el meu és una mica raro. El meu és un Galaxy Nexus, que és un dels nous. Però veureu doncs, que hi ha, són això, 4 dibuixets que no són botons perquè estan dibuixats a sobre, però que els estoqueu.
Actuen com un botó, no?
Exacte, actuen com botons capacitius.
I que poden canviar la icona i l'acció. Entenc jo que això es pot reprogramar? O són,
no, és un dibuix fix. Només és com si fos un botó, però que no hi ha component físic per accionar-lo, només és tàctil. O això van fer, suposo que per estalviar-se costos de botons físics, però realment no ho sé, a mi no m'agraden molt. Jo personalment prefereixo un botó de tota la vida.
digues,
acabem la secció Android, no?
Sí, ah, sí, sí,
abans que jo posi la música.
Sí, sí, no, però m'agradava sonar una miqueta de musiqueta per sota. Vale, seguim. Una altra cosa que penso que han de tenir molt, molt en compte els usuaris d'Android és el gran ventall de versions, no? Que és una mica el que, uh-huh, que també volies comentar, no?
Sí, bueno, no sé quant de temps tenim per a comentar-ho, perquè volia comentar molta cosa.
5 minuts.
Com que era el meu primer guió, m'he passat, em sembla, una mica de contingut. Però bueno, mira, abans de les versions d'Android volia comentar precisament això del paradigma, el canvi de paradigma. Venint d'iOS, esteu acostumats segurament a trobar una pantalla única amb totes les aplicacions.
Sí, a veure,
allà llistades.
A l'iOS és molt fàcil. Les aplicacions més importants, despenjar el telèfon, posar l'iPod i no sé què, les tens a sota. I totes les pantalles tenen la mateixa prioritat, en el sentit de que poses al principi el que més t'interessa i vas deixant a darrere el que no, però que tens tantes pantalles i totes fan el mateix.
Exacte.
Que no tens cap diferenciació.
Bueno, pots fer carpetes.
Tens una de búsqueda, però
sí,
ja està.
A Android és una mica diferent. Aquestes pantalles, o sigui, sí que hi ha unes icones directes a sota del tot, com a l'iPhone, que són les més importants, però a la part del davant, a la resta de pantalles, no hi ha icones. És a dir, sinó que és un espai configurable per l'usuari. És com si fos l'escriptori de l'ordinador, de Windows o de Mac. Es poden ficar accessos directes o es poden ficar, bueno, accessos directes a aplicacions, es poden ficar widgets, que són petits programetes que, de fet, a macOS que hi teniu al dashboard, que també hi ha menys widgets.
Sí, però l'iOS no té widgets, eh?
iOS no té widgets, no.
No.
Però, bueno, és una cosa molt semblant, de fet. I estan allà, pots tenir el típic és que tingui el temps, el clima actual amb l'hora, també hi ha widgets de calendaris...
Hi ha widgets d'avisos?
Pels que tingueu, sí, hi ha widgets d'avisos. Pels que tingueu macOS, els widgets són com quan tu apretes aquell botonet que se't canvia la pantalla i t'apareixen al temps, a una calculadora,
sí,
un
el dashboard.
Pues seria algun dashboard.
Sí, és com el dashboard, però això és Snow Leopard, no? Perquè ara em sembla que l'Ion és a una de les pantalles virtuals.
Ah, no tinc l'Ion, no t'ho puc dir.
Ah, sí, jo sí tinc l'Ion.
Sí, però és com el dashboard.
És exactament igual que el dashboard. Llavors, hi ha una pantalla a part que es diu Launcher, que és on es troben la llista d'aplicacions. És una mica diferent. I a més, no hi ha una aplicació d'ajustaments com a l'iOS, sinó que es té que accedir per un menú que es fa servir amb un botó, perquè a l'Android no hi ha un únic botó com a iPhone, sinó que hi ha més botons que es fan servir, que són el botó de menú, el botó de tornar enrere, el botó de cerca i el botó de tornar a casa.
Com funciona més com un telèfon clàssic.
Sí, sembla. Es sembla, no, un telèfon clàssic.
Vale, versions, vinga, que si no se'ns menja el temps.
Sí. Bueno, ara mateix, avui en dia, si us compreu un telèfon, segurament us arribarà o amb Android 2.2 o amb 2.3. Hi ha Android 4, el 3.0 és només per tablets i el 4.0 és, de moment només hi ha un telèfon, que és el Samsung Galaxy Nexus, que em sembla que el ven Vodafone. Amazon Espanya ja es pot comprar també, i no sé si el venen en lloc més, però de moment és l'únic telèfon amb 4.0. El 2.2 és, diguem, la primera versió bona, entre cometes, d'Android.
És una castanya.
It's a chestnut.
És una castanya. Jo el tenia al telèfon i el vaig actualitzar perquè és que no...
Sí.
Si fossis un usuari i ara diguéssim, mira, tinc aquest telèfon amb Android 2... Imagina't una operadora que te'l regala o te'l deixa per 50 euros. I dius, tinc aquest telèfon que estèticament t'agrada més, però té Android 2.2 i al costat tens un altre telèfon amb Android 2.3. Què aconsellaríeu?
Que et compris el que t'agradi més, però que miris si es pot actualitzar.
A 2.3.
A 2.3.
Sí, 2.3 mínim. Hi ha millores substancials a 2.3.
És a dir, normalment el que passa amb els ordinadors i amb els telèfons és que si tu poses un sistema operatiu més avançat, el telèfon va pitjor.
Bueno, això és de Mac no... i els de Linux no dirien això, eh?
Depèn, perquè hi ha vegades que sí que passa. Depèn del hardware, d'acord? Diguem que en Android, si passes de 2 de Froyo, que és 2.2, a 2.3 o 2.3 i algo, que és Gingerbread, el telèfon millora.
Sí.
D'acord?
No és de més requeriments de màquina, però en canvi...
El funcionament intern millora.
Vale. Sí, hi ha un
per tant, la recomanació és que actualitzeu a 2.3.
Sí, sí, vale. Sí, això mínim. Si es pot actualitzar, actualitzeu.
I la 4 només la tens en el teu mega ultra
supertelèfono
de la muerte que tens aquí davant, que és el Samsung Nexus.
Sí, Galaxy Nexus.
Que vindria a ser un iPhone 4S.
Exacte. Sí, semblant. Bueno, la GPU és pitjor, la càmera és pitjor, però bueno, jo estic molt content, estic contentíssim amb aquest telèfon i ara tenen que sortir més telèfons amb 4.0 i és una millora molt substancial, molt més que 2.2 a 2.3.
Sí?
Sí, jo ho recomano encaridament.
Doncs pues jo vaig trobar molt canvi, a nivell de funcionalitat, d'usuari, realment el telèfon va molt més fluid.
El Samsung Galaxy Nexus que tu tens és un aparell, vist des d'aquí,
És gros, eh?
És gros, però és fantàstic.
Jo l'únic que m'agrada és la pantalla.
Per als usuaris d'iPhone és fantàstic.
La pantalla m'encanta que sigui gros.
Molt més finet, Uh-huh. Igual pesa igual que l'iPhone o més, però...
No sé, ja, ho provarem. No sé, com, no sé quan pesa.
Pesa menys que l'iPhone.
Ah, sí?
Que t'ho digui ara.
Sí, una miqueta menys.
Pesa menys que l'iPhone, la pantalla és més gran, però a més és que m'agrada molt l'estètica, és molt més pla, és molt més manejable.
Sí, vale? És curva, la pantalla és curva, fa una petita curva que és molt particular. És... Bueno, és diferent.
Ja, ja. Molt bé, alguna cosa més que vulguis dir de marques o coses?
La veritat és que no, perquè tot un món hi ha preferències i això és totalment subjectiu. Bueno,
així a l'Àlvaro que... el trobareu sempre a l'accessió d'Android un cop al mes, per tant, segur que tornarem a parlar d'aquests temes i de molts altres, i farem extensions. I ja sabeu, aquí l'interessant és que la gent pugui valorar i decidir en funció de cada una de les circumstàncies. Clar, si no tens problema de peles i pots triar per iOS, igual tries per iOS, però si vols començar a tenir un smartphone i pots començar a plantejar-te gastar-te 200 o 300 euros, doncs Android és una solució pot funcionar molt bé. Molt bé, senyors, doncs anem avançant i anem a parlar de Jailbreak de seguida.
UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors en màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Bé, avui la tertúlia és una mica especial.
Avui fem una...
Perquè són com dues seccions. De fet, hem fet secció Android... amb l'Àlvaro, i ara farem una secció, una mica, una tertúlia on és monotemàtica, pràcticament, per parlar del tema del jailbreak.
Exacte.
Que nosaltres a Twitter, sobretot a Twitter, tenim molta, molta, molta gent que pregunta, no?
És un tema una mica delicat, diguem-ne, llavors...
Jo, primer, l'important per la gent que no està al lloro de tot això, què és jailbreak? En anglès vol dir trencar la presó, no? Trencar les barres, sí. Trencar la reja, no?
Exacte. Com sabeu, iPhone és un sistema operatiu tancat i totes les aplicacions van a través del market d'iPhone. Jailbreak permet que tu puguis instal·lar aplicacions que no venen del market, així de forma resumida. Permet obrir el teu terminal per tocar-lo, entre cometes. Bàsicament això és el que serveix. Aleshores, Cydia, Unlock... i després parlem d'Apple TV. Cydia és una botiga d'aplicacions que tu pots instal·lar un cop has fet el jailbreak, és a dir, un cop has obert el dispositiu
per als que no tingueu iPhone o per la gent que no tingui iPhone. Quan tu obres un iPhone normal i corrent, hi ha una aplicació de color blau que posa App Store, que és com a l'Android Market, que és de color verd.
Sí, no? Exacte.
I a l'App Store el que fas és tu li dones el botó i amb el teu compte d'Apple pots comprar aplicacions que són gratuïtes.
És un supermercat
o comprar aplicacions de pagament, vale? I això està en tots els telèfons i no tens una altra manera de comprar aplicacions excepte que les compris per iTunes, que és el mateix, a l'iTunes, al teu ordinador Mac o PC. Molt bé.
I el Cydia és un altre supermercat d'aplicacions pirata, entre cometes.
Pirata no aprovat per Apple.
No aprovat per Apple.
Seria el correcte.
Però, és a dir, no us penseu que és una forma de piratejar aplicacions, que ho és, però sinó que és un mercat alternatiu. Hi ha gent que per les característiques de la seva aplicació no pot penjar el market perquè no compleix les restriccions. Aleshores, tu pots trobar aquestes aplicacions a Cydia, en un mercat no controlat per Apple, que no vol dir que sigui pirata, simplement vol dir que com que no passa els filtres d'Apple... se n'han d'anar a un altre mercat.
Jo faré una mica de repàs, de coses que tu estàs explicant. Vol dir que si teniu un iPhone i passeu el procés de fer-li el jailbreak, d'obrir-lo, aquest procés automàticament, més o menys en la majoria de casos, us instal·la una segona App Store, que no és blava, que és de color marró i que es diu Cydia, i que des d'allà podeu accedir, també es poden comprar, no només és, hi ha aplicacions gratuïtes i també de pagament, però la majoria són aplicacions que inclouen funcions que Apple mai deixaria fer amb una aplicació de l'App Store.
Exemple, tots sabeu el que és iCloud, i si no ho sabeu us ho expliquem. iCloud és una forma de sincronitzar el vostre iPhone, el vostre iOS, amb un cloud, per fer còpies de seguretat. Doncs aquesta aplicació és clavadeta, clavadeta, de fet, pel mateix, que una aplicació que feia Cydia, que una aplicació que estava a Cydia, que feia el mateix, és a dir, que abans que ells traguessin l'iCloud hi havia un tio que havia fet una forma de fer backups del vostre iPhone al cloud. Què van fer? Com que aquesta aplicació violava les lleis de l'App Store, va entrar a Cydia, Apple va veure l'aplicació, va dir, vale, està molt bé, copiarem la funcionalitat.
Correcte. Un parèntesi filosòfic. Apple és un sistema tancat. El sistema operatiu dels iPhones és un sistema tancat. La existència del jailbreak ha fet que moltes coses que Apple mai hagués volgut instal·lar en un iPhone acabin sent instal·lades, perquè com estan disponibles a Cydia, a Apple, no totes, però algunes les han anat mirant, mica en mica incorporant. Per exemple, el sistema d'avisos que tenim ara en l'iOS 5, en els iPhones nous, no existia.
És d'Android.
És d'Android. És d'Android. Però tu tenies un sistema d'avisos ja amb Cydia.
Sí, correcte.
Per exemple, el diccionari català. El diccionari català l'havies d'instal·lar per Cydia.
No, i la traducció al català.
I la traducció al català.
Perquè el Miquel Labòria, que ara contactarem amb ells d'aquí una estona, ens explicarà això del diccionari. Deixem-me aparcat perquè us ho comenti el...
Què vol dir unlock? O desbloquejar?
Sí, és molt important. Una cosa és jailbreak.
Exacte.
I l'altra és unlock.
I l'unlock, essencialment, és alliberar.
Exacte. Alliberar. Alliberar el telèfon. Com sabeu, quan compreu un telèfon només funciona la SIM de la companyia.
Excepte que compres un iPhone lliure.
Exacte, compres, però
a Espanya es pot comprar lliure?
Sí, a l'Apple Store.
Ah, vale.
Per tant, igual a l'iPhone, igual que amb la majoria de telèfons del món mundial, estan bloquejats per una sola SIM. A l'unlock, a l'unlock, permet posar una SIM, que no és la oficial, també amb un programa a dintre de la Cydia, i que jo no l'he aconseguit provar perquè el meu dispositiu, ara ho explicarem, no funciona.
Hi han dues maneres desbloquejar, no? Es diria, o alliberar, perdó.
Alliberar.
Hi ha dues maneres d'alliberar un iPhone. Una és, li faig el jailbreak, això em permet posar-li cosetes.
Exacte.
I una d'aquestes cosetes és l'alliberament del telèfon.
Un programa per alliberar-lo.
Exacte. Això seria una fórmula. I l'altra és a través de hardware, és a dir, que tu agafes la SIM, la poses en una cosa rara i aquesta cosa rara fa que això.
Sí.
Però aquest sistema,
sí,
sapigueu, funciona molt malament. No funciona en molts casos i a més ve de la Xina, t'han de portar
després
unes històries.
L'altra forma d'alliberar el telèfon és que faci un any que estàs amb la teva companyia, truquis a la teva companyia i diguis, escolti, fa un any que tinc el telèfon, me l'allibera. I per llei l'han d'alliberar. És a dir, un cop feu un any amb una companyia, per llei us l'han d'alliberar.
Vale. Seguim, Rai, que anem menjant els minuts.
Vale. Què vol dir Tethered i un Tethered? Si llegiu foros, etcètera.
Exacte, això s'aplica al jailbreak.
Això s'aplica al jailbreak. Quan tu fas el jailbreak, quan els pirates o els informàtics hackers fan el jailbreak per primer cop, a vegades fan una versió que és Tethered. Tethered què vol dir? Que cada vegada que tu pagues el dispositiu has de tornar a fer el jailbreak. No és constant, només val per una vegada. I un Tethered vol dir que han aconseguit que sigui per sempre el jailbreak. A part de pagar, com ho empalmem això? Ho empalmem amb les versions. Si tens un jailbreak a una versió i actualitzes normal per Apple, diguem-ne, què et passa? Perds el teu jailbreak perquè estàs matxacant el sistema operatiu i per tant les apps les perdràs.
No sé si ho explicaràs més endavant.
Anem a explicar una altra cosa, però té més sentit que ho expliqui aquí.
Jo vull saber què és això del jailbreak. Com li faig el jailbreak al telèfon? Clar, perquè si és un telèfon que té aplicacions tancades, on l'enxufo per fer-li el jailbreak?
Això va una mica més endavant. Primer volia parlar del baseband. Hem parlat de l'unlock.
A veure, aquestes coses que està dient el Rai, el baseband, el no sé què, és informació que està dins del teu telèfon,
sí,
que va més enllà de quina versió tens de sistema iOS.
Exacte.
I que és primordial per saber si al teu telèfon se li pot fer el jailbreak o no.
Totes aquestes paraules són angleses i fem servir aquestes paraules perquè són universals, és a dir, qualsevol manual que us trobeu, us trobareu aquestes paraules, per tant, us podeu familiaritzar amb elles. El baseband què és? Tot sistema operatiu treballa sobre una màquina. Vale? Però el sistema operatiu no es comunica directament amb aquesta màquina. Hi ha una mena de capa intermitja que és la que fa d'intermediari. El baseband o el firmware és aquesta capa intermitja. Vale? I aquesta capa intermitja és la que s'ocupa de la targeta. Per tant, quan intenteu fer l'unlock del telèfon, no serveix, o sigui, diguem que el jailbreak et permet instal·lar un programa, però el programa per fer l'unlock et permet piratejar aquesta capa de sota. Què passa? Amb les noves actualitzacions del iOS 5 no podreu desbloquejar el telèfon. O sigui, per molts fòrums que llegiu, a hores d'ara, no es pot.
Jo tinc un telèfon, un iPhone 4, amb iOS 5.0.1, que és el que jo tinc.
O 5.0.0. No podeu desbloquejar-lo.
I jo tinc ara mateix una targeta de Movistar, que no és lliure perquè pago a la companyia. Podria ser-ho, perquè ja fa més d'un any i el podria alliberar. De fet, és lliure, però és igual. I no, ara no el podria alliberar?
No.
Fent-li el jailbreak i no intentar instal·lar-lo en un bloc?
Perquè el sistema operat, el firmware, aquest codi intermig que han actualitzat no ha sigut trencat encara pels programadors.
Dit d'una altra manera, si teniu un telèfon iPhone 4 o un iPhone 4S amb iOS 5 o 5.0.1,
no el podeu alliberar. No el podeu alliberar.
I aquesta cosa verda que ha sortit fa poc no permet fer-li el jailbreak?
Què vol dir
no
aquesta
permet...
cosa verda?
És el que es ve del Poison.
El Green Poison.
Però és una derivació del Green Poison?
Això és perquè abans, per degut al processador que fa un servei unes instruccions diferents, no podies fer el jailbreak amb iPads 2 o amb iPhones 4S perquè portaven el chip A5, que és el nou. I aquest que tu dius de color verd, Green Poison o com es digui, permet fer el jailbreak a les... els terminals nous.
Els 4S.
Exacte.
Però, iOS 5, però si actualitzes iOS 5, no?
Si no puc fer un unlock...
Encara, perdona, amb iOS 5.
Ah, vale. Llavors es pot fer tot arreu? No.
El Green Poison permet fer el jailbreak i ja està.
Ah, no es pot alliberar.
Exacte. A terminar, amb iOS 5, a terminals alts. És a dir, 4S i iPad 2.
Podem desbloquejar el telèfon, però no...
podeu fer el jailbreak, però no el podem alliberar.
No podem alliberar, és a dir, no podem desvincular-nos de l'operadora, vale? Mm-hmm. Més coses.
Què més? Repàs ràpid. Les eines que permeten fer el jailbreak són eines que vosaltres trobareu per internet, en blogs, webs, etc, etc, i els noms, més o menys, són els mateixos, es van actualitzant les aplicacions, que són Pwnage Tool, que és una forma d'una pinya, Red Snow, que no sé quina forma té ara, la veritat, Ultra Snow i Snow Breeze. Alguns van per Mac i per PC, alguns només van per Mac. Busqueu-vos la versió adequada. Jo recomano la web, sempre que tu a més la fa servir, que es diu eClarifyIt.com.
Allà,
allò que més important. Tothom per saber quina versió tinc de sistema operatiu, quina utilitat em necessito per fer-li el jailbreak i no sé què, iClarify, que és com es diu en americà, o eClarifyIt, ja ho posarem aquí a l'enllaç, que és la meca, el centre d'informació de referència de totes les eines que necessitem per fer-li el jailbreak en el...
Sobretot perquè és d'un tema delicat, és un tema que pots quedar-te sense telèfon, no dic que passi sempre si t'equivoques, perquè a vegades t'equivoques i no passa res, però és un tema molt delicat, per tant no us fieu de blogs raros, no us fieu des que he buscat a Google, no. Aneu a iClarifyIt, si surt a iClarifyIt, funciona. Si no surt a iClarifyIt, no us en fieu.
Sí, perquè a vegades són proves que fan els mateixos hackers i encara no estan...
No són ni proves. De vegades algú per guanyar visites diu jo he aconseguit desbloquejar el sistema operatiu. Vale? Amb això guanyes visites, però si no funciona a tu t'estan fent una putada.
Molt bé. Vaig a explicar què ens queda per explicar del jailbreak mentre fem entrar en el Miquel Labòria, et sembla? La idea és que ara parlem una mica de dues coses principals. Una, els temes legals relacionats amb el jailbreak. Què passa si li faig, què passa si no li faig, què passa si em peta, si vaig a l'Apple Store, me'l canviaran, no me'l canviaran, què passarà. Segona, val la pena? Que aquesta és l'altra. Val la pena, no val la pena? És una altra de les discussions. I alguns comentaris més al voltant del jailbreak. Tenim el Miquel. Hola, Miquel.
No resisteixis. Mossega la poma. Des del blog d'Apple en català, Miquel Labòria ens acosta a l'actualitat Mac. Ara sí que mosseguem la poma.
Hola, Miquel.
Hola, bona tarda.
Molt bones. Hem fet una llarguíssima introducció per explicar què és el jailbreak, què és el jailbreak Cethered, un Cethered, què és l'unlock i, en fi, tot això. Però encara no hem parlat dels temes legals, què passa si tens un telèfon amb jailbreak i s'esconya i vas a l'Apple Store, i si val o no val la pena, que és per això que t'hem fet entrar en matèries, perquè val a dir que el Miquel, que és del blog d'Apple en català, té iPhone, tens un iPhone 4,
sí,
igual que el meu, i que tu i jo sí que havíem tingut el jailbreak, ho hem apuntat però no ho hem volgut explicar, perquè només amb el jailbreak fa unes versions enrere podíem tenir català en l'iPhone, correcte?
Efectivament.
Explica'ns una mica la història de l'iPhone Cat.
Uh-huh. Bueno, doncs amb això el Jordi Gómez va començar fa molt temps amb el tema de la traducció al català, aprofitant el e-espanyolizer, quan tampoc hi havia el castellà en l'iPhone, mm-hmm, val? Mm-hmm. I ell va començar a fer tota la traducció. Uh-huh. A partir d'aquí l'espanyol va sortir, mm-hmm, i ell es va deixar de fer aquesta versió. I aquí va ser quan vaig entrar jo i vam fer la versió més fàcil, que a través de Cydia poguessis instal·lar el català, però evidentment ho havies de fer a través de Cydia i jailbreak,
pels
perquè
era l'única
manera de poder accedir al sistema del telèfon.
Exacte, pels oients que, reprenent el que dèiem abans, recordeu que hi ha dos Apple Stores, l'App Store legal i Cydia, que és una altra forma d'instal·lar aplicacions, i el que el Miquel i l'SpeedTGN havien fet, el Jordi, era crear una aplicació dintre de Cydia, que es podia obtenir dins de Cydia, que el que feia era permetre que el telèfon es traduís al català. Era així,
Correcte.
Molt bé. Per això, en aquell moment i aleshores, tots nosaltres teníem l'iPhone amb jailbreak.
Si jo únic i exclusivament per això.
Vale, no, jo no vaig fer més coses, perquè tenia la parametrització dels botons i
avisos. Sí, bueno, clar, avisos. Et muntes l'SB Settings, et muntes una sèrie d'aplicacions que t'ajuden amb segons quines coses, que ja que ja estàs posat, doncs les aprofites, i que en el iOS genèric en aquell moment no hi eren, que moltes han anat apareixent en versions posteriors.
Vale. La meva experiència amb telèfons iPhones amb jailbreak és que el seu comportament és clarament més inestable que amb telèfons que no tenen el jailbreak. I quan dic clarament, sobretot, dic significativament més inestable.
Sobretot a mesura que vas instal·lant coses i borrant coses i provant coses. Si en teoria només instal·les Cydia i instal·les alguna aplicació, en teoria hi ha gent que ells diuen que no noten diferència.
Tu, Rai?
Jo he fet el jailbreak, jo només puc parlar per iOS 5 i per iPhone 4, ¿vale? Però, i a nivell de tècnic anirem després, però jo amb el jailbreak no he notat res. Va perfecte, directament, sense res, ni lag, ni històries, res.
Jo, la meva història personal va ser quan jo tenia l'iPhone 2G anys a, quan els homes eren homes, doncs, i que me'n recordo que tenia que fer jailbreak només per fer coses tan xorres com posar una foto de fons de pantalla a la pantalla principal de les icones, perquè sí, sí, abans no era tot negre i no et deixava ficar res. Jo me'n recordo que feia servir el jailbreak per això i per les SB Settings, que ja s'ha esmentat, i bàsicament ja està, una xurrada més, però crec que ja... Això, evidentment, allò ha canviat moltíssim ara a iOS i ara no, suposo que no aplica tant, però...
Per què diem que funciona lent, Miquel, si segurament em podràs corregir o no? Les aplicacions que van pel market d'iPhone estan firmades per Apple. De fet, el procés de firma d'una aplicació té tela, és a dir, és elaborat, diguem-ne, a nivell de desenvolupador. Les aplicacions que van per Cydia no estan firmades per Apple. Per tant, tot i que s'executen, el sistema operatiu no les reconeix. I el Bueno...
No només això, és a dir, les aplicacions que estan a l'App Store no poden tocar res del sistema, per tant, no pots deixar daemons, és a dir, processos funcionant de sota mà. Tu en una aplicació només pots fer servir el que Apple et dona per fer background, és a dir, pots deixar el GPS funcionant, pots deixar música funcionant, pots deixar un procés petit funcionant quan acabes de sortir d'una aplicació, però no pots fer res més. En canvi, amb Cydia tu pots deixar aplicacions sí, corrent en segon pla. Clar, això es menja la bateria, per exemple, en un moment. O si hi ha diverses aplicacions fent coses, doncs clar, vulguis que no, baixa el rendiment.
És més, si tu tens una aplicació normal, en segon pla, que t'està xupant recursos, per exemple, deixo el Foursquare activat amb el mode buscar i agafa i comença a xupar de GPS i comença a xupar RAM. Si jo obro més aplicacions...
El radar de Foursquare no gasta ni RAM ni GPS.
Depèn de la precisió que tinguis, em sembla, Tomàs. Ai, Miquel.
No. El radar no només fa servir el posicionament d'antenes.
Sí?
Sí, ho dic perquè justament ara estic fent una aplicació fent servir aquestes APIs i sé bé com funcionen. Ah. És a dir, és més, tu pots tancar l'aplicació amb el radar engegat i et seguirà funcionant.
Ja, una cosa que no m'agrada, però és igual. El que jo venia a explicar és que si tu tens una aplicació que xupa recursos, el sistema operatiu iOS la pot tancar. D'acord?
Exacte.
Però les aplicacions de Cydia no les pot tancar.
Bueno, més que no, no les té catalogades
no sap,
i
no,
no
sap que estan allà. Per tant, es pot estar morint el teu iPhone perquè tens 30 aplicacions de Cydia obertes i el sistema operatiu no les pot matar. I no sap per què s'està morint i no pot fer res al respecte. Per això pot ser que vagi lent.
Anem a recapitular perquè anem tard i m'agradaria posar damunt de la taula dos motius, dues raons per les quals sí que val la pena fer-li el jailbreak i després parlem per què no. Jo crec que hi ha dues raons. Una claríssima és que si vull desbloquejar el telèfon no el puc desbloquejar si no li he fet prèviament el jailbreak, raó important i bàsica. I la segona és perquè vull tenir instal·lat aplicacions cares en el meu telèfon que no vull pagar, que és l'altra segona opció.
Pot ser.
Jo aquesta segona opció discrepo bastant.
Jo també discrepo.
Jo també.
Sí?
Sí. Jo, el Miquel, diguem que només...
No dic que estigui bé o malament fer-les, no entro en un concepte ètic. Poso damunt de la taula les raons per les quals avui en dia la gent fa el jailbreak.
Sí.
Perquè no, entenc,
possible,
jo,
sí.
Entenc jo que... si jo no tinc el meu telèfon amb jailbreak i jo no l'aconsello, ¿vale? No l'aconsello perquè no li veig una raó més enllà que sigui una d'aquestes dues que acabo de posar damunt de la taula. Miquel, no, heu sigut tots molt contundents. Per què? Per què...
Bueno, perquè els que ens dediquem a desenvolupament de software, vulguis que no ens agrada cobrar per la feina que fem. Uh-huh. Pura i exclusivament. Igual que a tothom li agrada treballar per la feina que fa, doncs trobo que piratejar, que això, en aquest cas, la segona opció és piratejar directament, no és correcte.
Vale. És diguéssim que és un... tu dius que no per un tema ètic.
Sí, evidentment.
Jo no deia que es fes per això, eh? No deia que fos bé fer-ho per això. Deia
ja ho sé, però és un dels motius principals que la gent fa el jailbreak. Està sobre la taula i està claríssim.
Jo crec que no val la pena. No val la pena per dos grans raons. Una, perquè el telèfon guanya en estabilitat quan li fas el jailbreak. Segona, és un rotllo tornar a fer-li el jailbreak al telèfon. És un rotllo, jo recordo cada vegada que sortia una nova versió que tenies que esperar, que tenies que fer-li un Cèsar i el Cèsar i la mare que els va matricular.
Era
un rotllo perquè no podies seguir una guia estàndard de tranquil·litat, i més ara que els telèfons ja s'estan actualitzant de manera
automàtica,
¿vale? Això, per al tema de rentabilitat, i després perquè hi ha coses que ara ja les incorpora el telèfon, ¿vale? Moltes coses que abans eren necessàries, ara més o menys el telèfon ja les va tenint. No?
És a dir, abans
sí, és a dir, ara només li faltaria realment un USB settings, algo sí. Així per l'estil, per poder canviar ràpid les opcions, sí. I jo crec que... Jo no trobo utilitat al jailbreak, tal com dèiem.
Només ja et dic, jo per mi només el tema de alliberar, si has d'alliberar el telèfon perquè has tingut un problema com jo, no et queda un altre. I de fet ara no el puc alliberar perquè no es pot per les versions de sistema que tenen ara, per tant... Vosaltres mateixos, si creieu que hi ha alguna aplicació del Cydia que dieu, escolta, és que a mi aquesta aplicació m'és molt útil i a l'App Store no hi és, feu el jailbreak. Però per piratejar aplicacions no us ho recomanem. Per altra banda, perquè tindreu problemes a la curta o a la llarga, depèn del número d'aplicacions que feu servir.
El que jo us volia explicar és que és veritat que amb el market d'Apple respecte a el que dèiem del d'Android, hi ha moltes aplicacions de pagament, però hi ha moltes aplicacions de pagament. Hi ha alternatives, en molts casos gratuïtes, a l'aplicació del pagament, que igual tenen algunes funcionalitats més restringides, però són suficients com per fer el que tu vols fer, d'acord? A l'haver-hi tanta competència, pots trobar aplicacions més barates, més econòmiques, més no sé què. Sí que hi poden haver aplicacions molt especials, molt exclusives, molt bones, i que valguin una mica més, però estem parlant d'entre 0,79 cèntims i 4 euros, o 3,99, que és el marge més o menys de totes les aplicacions.
Si compres una aplicació de GPS o alguna cosa d'aquestes, sí. En general,
això és un altre tema, sí. Molt bé, senyor. Doncs, escolta, Miquel, molt agraït per tenir-te en aquest podcast especial parlant de jailbreak, i argumentant per què no. I per què sí, perquè en el moment que iPhone no tenia català, nosaltres ho recomanàvem. No?
Sí, correcte.
I a més, crec que va ser bo haver-ho fet així perquè el primer que vam veure en català en ecosistema Apple fora de fa del Mac versió 9 va ser l'iOS.
Home, a mi m'agrada pensar que l'iPhone Cat va ser una engruna
que va influir
la decisió d'agafar el català i posar-lo oficialment.
Jo també crec que sí. Que va
heu de pensar feina. Que nosaltres vam posar el català com a català, és a dir, no substituíem cap idioma. Mm. Per tant, l'iPhone sabia que estava parlant català. Mm. Quan es comunicava amb Apple, per exemple, entrant a l'App Store, deia, ei, jo sóc català i vinc a comprar. Per tant, era una manera de dir-li a Apple, escolta, tots aquests catalans estan comprant. Per tant, un valor afegit a fer-ho en català.
Molt bé, senyor. Doncs, Miquel, moltes gràcies. Seguim en contacte.
Gràcies a vosaltres.
A tu. Adéu-siau.
Adéu.
Born 54, que és la música que esteu escoltant. Vinga, propostes mosseguis avui seran molt ràpides. Una és un mousepad, és a dir, una, com es diu, com seria en català un mousepad? Una alfombreta de ratolí, sí. De la casa Alupat, és d'alumini, alumini que té un folre, que ja us posarem els enllaços en les show notes, i per iPhone, la veritat és que aquesta casa, la casa Jazz Mobile, que és la creadora d'aquest mousepad, té tota una sèrie de complements, tant per iPhone com per iPad, brutals, d'un disseny bestial i d'una qualitat excel·lent. Un consell, i l'altre consell molt ràpid, si tens un iPhone, un Mac, un iPod per vendre de segona mà i no saps el que has de demanar per ell, connecta't a Mac2Sell, Mac2Sell.net, i allà veureu que teniu una icona per dir el que és i allà podreu saber el preu.
I us recomano un joc multiplataforma, per BlackBerry, per iPhone o per iOS, que es diu Apalabrados, o que es diu Angry Words. En iPhone es diu Angry Words, en iPhone...
Els amics nostres de Generació Digital no van entrevistar gent de Apalabrados, sí, però Apalabrados és un joc.
És un joc.
Ah, és un joc fet per uns argentins.
Sí. És un Scrabble que jugues contra una altra persona, que a més no és online, és a dir, és online perquè la partida es guarda, però és...
Si jo jugo, faig la meva tirada...
A mi m'arriba la notificació i jo ja jugaré.
Ah, sí, és un palogame, no?, per lo que veig de...
Bueno, sí, però la partida es guarda, és una app, la partida es guarda, és a dir, jo jugo amb en Tomàs, jo tiro avui al matí i en Tomàs no pot mirar-ho fins demà, avui al migdia o demà. Llavors juga, llavors torno a jugar jo. Llavors, hi ha 70 fitxes o no sé quantes, quan s'acaben les fitxes es compta i qui hagi guanyat ha guanyat i qui no, fora. I
sí,
i aquesta aplicació aquesta setmana l'he conegut, m'ha agradat bastant, i com coincideix que Generació Digital també l'ha anomenat.
Molt bé, senyors, doncs ja heu vist, un podcast on la música que ha sonat és de la gent de Born 54, uns catalans que fan aquesta música que heu escoltat, ja en tenen un àlbum que es diu Ofiura, que està en el mercat, que el podeu comprar per 5 euros i que si no el podeu comprar 5 euros físicament o que el podeu descarregar gratuïtament si no el voleu comprar. Ells l'ofereixen gratuït. Gràcies per escoltar-nos en aquest podcast on hem estat parlant d'Android i on hem parlat de Jailbreak. Temes que tornaran a sortir en més podcasts a Mossegar la Poma.
Ens hem oblidat de parlar de l'Apple TV i el Jailbreak, però no patiu perquè...
Ja sortirà.
Ja podrem fer ja farem algun altre podcast on parlem més a fons, de fet s'ha parlat més a fons de l'Apple TV, els seus Jailbreaks i les seves opcions.
Molt bé, senyors, ens trobem el proper dijous. Sailor, watch how we do with the drunken sailor. Watch how we do with the drunken sailor early in the morning.